Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon dimarts, benvinguts a La Tertúlia. Torno a estar amb vosaltres després d'aquests dies que he cedit el micro i les ones al meu company Ricky Romero, que agraeixo d'haver-me substituït la setmana anterior. Bé, avui tinc, no diré el zipizape del món de l'automòbil, però tinc dos trempats aquí amb mi a l'estudi. Marc Zorzano, tu ets el director de Multiplataforma Motor al Dia, benvingut.
Bona tarda, benvingut.
Repetim temporada, per dir-ho així.
Sí, repetim, que ja toca.
Sí, bueno, això és un sant tornem-hi agradable, per dir-ho així.
Evidentment.
Molt bé, per acompanyar-te, com sempre, de l'altra part del tàndem, el copilot, podria dir així, el pilot, us deixo el volant a l'altre, eh? Aquí no.
El tècnic, diguem-ho més el tècnic, el tècnic, el que toca més la matèria sèria.
Bueno, però mira, ara que parles de tècnic, dius, i la gent potser no ho sap, en llicència de rally el copilot pot conduir, però el pilot no pot ser de copilot.
Ah, mira, això jo no ho sabia.
Veus? Jo és una cosa que sabia per pràctica, no? Però és una cosa que potser la gent no ho sap, no? I bé, doncs per fer-te de tècnic, de copilot, de roadbook, del que vulguem, Víctor Iruela, tu ets el president de l'Associació dels Tallers Mecànics d'Andorra, benvingut.
Sí, gràcies.
I repeteixis també, per dir-ho així.
I repetim. Bueno, i que duri.
Dic això perquè fa uns dies hi havia un noi que tenia 16 anys que fa el Mundial de Ral·lis i, clar, té que ser el copilot que condueix el cotxe en els trams de lliure circulació i el xaval de 16 pues, fa els trams cronometrats que no estan oberts a la circulació, no? Aleshores, bueno, aquesta és la particularitat.
Bueno, sempre és un bon tàndem això, no?
Sí,
poder
correcte.
Saber compartir i experiències també, compartir-les.
Aquí vosaltres, bueno, dues experiències, un per al món digital i a part, diguem, comerç i l'actualitat del comerç, a la venda del món del cotxe, i tu per la part, diguem, que després quan hi tens que anar...
Perquè, la postventa.
Per la postventa.
La postventa.
Cert que, per l'evolució del mercat de l'automòbil avui dia, diguem, els tallers... si em permets la paraula, independents, per dir-ho així,
sí, sí.
Crec que és potser la més adequada.
Multimarca, millor.
O multimarca, cada vegada potser ho teniu més feixuc i més complexa, perquè més tecnologia, més estaldia, més inversió, més formació també de la gent que s'hi entra, o sigui, sí. Ja no és tan àgil.
No, que va, al final tot suma, no? Però sí que és veritat que avui en dia per tocar certes marques hem d'estar amb innovació a tope, màquines a tope, cursos a tope, no... És un, al final és una feina que no acaba mai d'aprendre i de renovar-se. O sigui, hem d'estar al dia. I és molt, 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 molt complicat amb hores i amb inversió econòmica.
A part del que dius, el cost, després són les solucions, no utilitzaré la paraula, de fer un invent, per dir-ho així, però clar, cada vegada són més minces, perquè dius, bueno, abans per dir algun dos cavalls amb un tornavís i unes alicates l'arreglaves, avui dia ja oblida-te'n.
Bueno, clar, és tecnologia i tecnologia digital i tot això, avui en dia el que abans feia servir un martell, per dir-ho d'alguna manera, un martell i un tornavís, avui en dia estàs fent servir un ordenador. I ja estem parlant de softwares, de mapes, de... Bueno, la cosa canvia.
Sí, això que tu per la part digital que coneixes més, és cert que tot el que és avui dia, tothom vol la màxima tecnologia en el vehicle o ja no fa tant somiar per també les possibles avaries i el cost d'aquestes avaries, no, Marc, també?
Sí, per exemple, amb els superesportius estan tornant alguns a la botoneria clàssica, elimina més pantalles. És a dir, també hi ha una part de públic que no li agrada tant que tot sigui tan digerit, tot tan preparat, sinó que hi hagi una connexió entre el pilot i el cotxe com abans. I hi ha marques que estan tornant una mica... Jo recordo que fins a un temps cap aquí quasi tot s'ha digitalitzat, fins i tot Tesla va arribar a posar els intermitents amb botons, sense ser... I la gent ha arribat a un punt en què s'han donat compte de, bueno, està molt bé la tecnologia i que hi hagi pantalles, però ha d'haver-hi més interacció pilot-cotxe i això s'està veient sobretot amb superesportius. I imagino que el cotxe tradicional, el cotxe d'ús més normal, també va tornant.
Del que parlaves d'aquesta marca de Tesla, n'hem parlat abans d'entrar a l'estudi, després hi tornarem.
Estan contents.
Sí, estan contents, sí. Però ara que parlaves de botons, Cert que agafarem un exemple que és de la nostra generació, que ens ha fet somiar quan tenim 18 anys. Qui volia tenir un Golf GTI, per dir-ho així?
Qui vol encara? Vull dir, és un cotxe que...
I qui vol encara? Parlo dels primers, però hi ha hagut aquesta evolució en esportius, per dir-ho així, però, per exemple, en el cas concret d'aquest, en els últims models, en els volants posaven botons tàctils.
Sí.
I la gent es queixava, i, ostres, jo, el que deies tu, no? Vull botó físic, no? Sí. Aleshores, dius, ja, a vegades potser aquesta... barrera entre el que pensa el fabricant i el que realment vol el consumidor?
Potser sí, perquè a més has dit un exemple molt real de que molta gent s'ha queixat de Golf GTI concretament per aquest tema. I és veritat que potser fiquem tot al mateix sac, o el fabricant va a lo còmodo i fa un cotxe, troba una tecnologia sense botoneria, tot digital, tot en pantalles, que és un cotxe touring, un cotxe de viatge, i això ja ho apliquen sense pensar que hi ha molts caràcters de cotxe i molts caràcters de conductor, i potser unificar les coses és el que es porta amb aquests errors.
Del que dius, fa uns dies, perquè m'ha passat en persona, d'anar amb un vehicle, doncs, fantàstica pantalla que semblava un televisor que tenia al davant, que evidentment el vehicle té connexió, diguem, amb xarxa, però hi ha actualitzacions, i tu arrenques el cotxe mitjançant un botó, ja no tens clau, et fa l'actualització en aquest moment i et queda tot negre. I dius, i ara què?
I ara espera.
I ara espera.
Espera que és el que farà ell. No nosaltres, no. Ell. Ell ha de pensar, i al final és això. També hi ha una cosa que el Marc deia, que s'ha de tornar una miqueta al remember, no? A les coses retroactives. El que passa que sí que és veritat que hi ha una cosa que no es calcula, que és la facilitat que té d'enginyeria per amb una pantalla poder fer de tot, que això no ho pensem nosaltres. O sigui, ells amb una pantalla d'un iPad, per dir alguna cosa, de 16 pulgades, petita, ho controlen tot. O sigui, tots els botons que tu puguis tindre, marcadors, botons, pressions, bateria, tota aquella informació la tenen en una pantalla, que abans necessitaven dos quadros, dos rellotges, tres o quatre botons. Llavors, clar, tot això s'ha simplificat molt, i la part digital és la part d'enginyeria que tot això ara els hi agrada. Per què? Perquè amb una pantalla i una miqueta de software podem fer el que ells volen.
Del que dius, sí, ara, per exemple, no dic la marca, no els hi fa falta fer propaganda, i ja en venen prous, portava un motor tèrmic, dius, molt bé, dius, tenia, doncs, la quantitat de benzina de dipòsit digitalitzada, evidentment, era un cursor. No he tingut nassos de trobar la temperatura de funcionament d'aigua del motor. Aleshores dius, ostres, dius, i si pujant un port se'm recalenta, faré culata, per dir-ho de manera.
Bueno, aquí tens la part digital, que dius, no tinc la part analògica d'un tèrmic de temperatura, però què passa en el moment que aquest tèrmic avisarà a la centraleta de que hi ha un excés de temperatura, i al quadre digital, que se'ns ficarà tot vermell. Clar, hem passat de tindre certs controls, vale, a tindre molt confort, per dir-ho d'una altra manera. I els que són conductors que els agrada tindre tot controlat, doncs els hi treus la temperatura de motor i els hi has fet una X. O sigui, al final... és la nova tecnologia, procedeixen així. Sí que hi ha unes altres maneres on te pugui veure, i hi ha vehicles que tenen còdics secrets, per dir-ho d'alguna altra manera, tenen còdics secrets on realment podem treure aquests tipus d'informació.
De totes maneres, jo crec que les avaries que hi havia abans, com aquesta que heu dit de l'aigua, han canviat, no? Les avaries dels cotxes ja no pateixen de lo mateix. Ja no és tan important controlar la temperatura de l'aigua, no hi ha tant risc de fer malbé la culata. És a dir, el cotxe ja té una sèrie de sistemes, és a dir, abans anava directe i pam, l'havies liat per despistar-te. Avui dia, abans que això passi, els cotxes ja venen molt
ja
més preparats.
Ja fan uns controls.
De manera que és... no fa falta.
No
arriba això, perquè ja hi haurà d'altres sensors, d'altres avisos, abans de que puguis arribar a una varietat.
Una pèrdua de potència, o el cotxe es fica en una fase d'emergència 1, 2 o 3.
Jo crec que és més romàntic, saps? Sí. La temperatura, i la vas veient i...
com puja, com baixa.
Sí.
El que esteu dient és que potser som nosaltres que ens tenim... Parlàvem d'actualitzacions,
dius, renovar.
Que ens tenim que actualitzar.
Sí, bueno, sí.
Renovar també potser per alguns, però que ens tenim que actualitzar perquè encara estem potser formatejats amb algunes informacions, I que, clar, això és una miqueta com quan vés de televisió a casa, que tens un nou mando, que quan canvies de telèfon o mòbil, ostres, i ara perquè torni a funcionar amb els costums que teníem el d'abans i amb el d'ara...
Les tecnologies avancen a tot, a casa, amb un vehicle. Un vehicle, jo crec que més avui en dia. Es busca que un vehicle sí pensi per si sol, no? O sigui, al final els cotxes ja van sols. O sigui...
Sí, és que han hagut molts canvis generacionals a nivell de tecnologies i ens hem adaptat a totes. Però amb el cotxe sembla com si són més reticents i ho tirem més encara, no? De tenir que evolucionar. Però és una cosa més de moltes que han evolucionat i tots ens hem adaptat ni pensant-ho tan sols.
En canvis generacionals, el que dius, Marc, m'agrada perquè en enquestes, els joves d'avui dia, 20 anys o 25, el tema, la fascinació que podíem tenir a la generació nostra anterior per tenir un cotxe, aquesta independència, 18, 20 anys, tinc carnet i tal... ja no és el que els atrau tant, ja estan diguem, amb una altra dinàmica que finalment la mobilitat hi és, però no és tant la facilitat o aquesta oportunitat de doncs, puc tenir un vehicle, tinc carnet de conduir, tinc una certa autonomia. És curiós també aquest canvi generacional de desitjos.
Sí, jo estic completament d'acord amb això, perquè, per exemple, jo tinc els meus nebots i hi ha dos nens, entre altres, i quan ells parlen de cotxes ja no parlen d'un cotxe GTI que corre, que fa soroll, sinó parlen de, hòstia, aquest cotxe que té una autonomia tal i que a més porta una connectivitat tal que em connecto amb... És a dir, tenen... És l'evolució, han canviat les coses i les prioritats. Som nosaltres que estem una mica anclats amb el passat, que clar, està molt bé, però...
Clar, però jo crec que el tema està també és que la evolució dels vehicles és molt ràpida. Sí, hem passat d'unes evolucions o uns softwares més o menys que van fent, que la tecnologia al motor, que passem d'unes bases mecàniques que encara les tenim, però molt, hi ha molta digitalització de sensors, etc. I això que ho estem treballant al motor ho hem passat al confort, a dintre l'habitacle, i clar, l'evolució ha sigut tan ràpida, que és que nosaltres mateixos ens quedem gairebé amb un pas enrere, eh? Jo crec, al final.
Sí, hi ha aquesta, diguem... Potser el que dius tu, Víctor, és que aquesta fugida endavant, per dir d'una manera tecnològica, controlada o no a vegades pels fabricants, el que a vegades també fa de conillet d'indis o de rata de laboratori és el client final i el consumidor final.
No, el consumidor pilla molt, eh? El consumidor, la part digital, però... ja no una cosa només de motor, sinó una cosa interior, o sigui, un CarPlay, la connectivitat, és que el cotxe gairebé no pensa sol, però és que li falta molt poquet perquè pensi sol, de que ja li diguis vull anar a tal puesto, no anem més lluny. Si tenim certs aplicacions on tu vols anar aquí a Barcelona, treus l'aplicació, et treu el format, et treu les rutes que tu vols anar, i si entremig d'una ruta tens un problema, busca una solució i pensa sola aquesta aplicació. No li tens que anar demanant.
Sí, per això també, del que estàs dient, segons els països, la conducció autònoma està limitada perquè es considera que té que ser l'usuari, per dir-ho així, que té que tenir un control fins a un cert punt del vehicle, cosa que en altres països no. Això serà potser el pas 3 o 4 del futur d'aquí a 30,
a
20...
A poc temps, crec jo.
Jo crec que li queda poc, això.
Sí. De fet, en una de les tertúlies de fa temps, crec, de fet no en una, en diverses, sempre hem fet el matís de que fins ara hi havia uns principis o unes prioritats pels conductors, de que un cotxe sigui potent, que corri, que canvi manual, que sentis el soroll de la benzina... I parlàvem de que jo, bueno, personalment, jo almenys veig que el futur de la mobilitat anava cap a, és a dir, la diferència entre un cotxe premium i un cotxe que sigui més estàndard estarà amb el que ofereix a nivell de confort, de prestacions, d'utilitats, és a dir, el viatge perdrà la prioritat de córrer a canvi de donar confort. Serà... I això ara ja hi ha marques que ho estan dient. Que és la direcció que porten amb el seu catàleg futur de cotxes és els valors afegits a nivell de confort i assistència en ruta, més que amb la velocitat, amb el...
un tema de prestacions.
I de fet, si, i això per què ho dic? Perquè la conducció autònoma finalment ja existeix la possibilitat de limitar que els cotxes vagin a una velocitat, llegeixen la senyal de restricció de velocitat i s'adapten a la velocitat. Quan hi hagi la conducció autònoma, i això també em sembla que ho vam parlar, el temps estipulat entre Andorra i Barcelona serà un, entraràs a la carretera, el cotxe s'estabilitzarà amb un ritme, tots aniran al mateix ritme, i no hi haurà l'opció de que jo vaig ràpid, no, 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 el cotxe anirà, tu podràs anar més o menys còmodo, o més o menys assistit de coses, però no serà un tema de velocitat. I penso que tardarem, això és evident, però jo crec que la direcció va per aquí. Finalment anirà per aquí en el futur.
Del que dius, la gran, no diria incògnita, no? Però després ha passat, si no em recordo malament, a Califòrnia, amb una conductora d'un vehicle amb conducció assistida que va atropellar doncs, una persona. Dius, clar, a partir d'aquí, fins quin grau de culpa tindrà el conductor si és l'errada i la fallida del vehicle i del seu sistema, diguem, d'autocontrol i d'autopilotatge, perquè la persona no haurà reaccionat prou a temps, perquè el vehicle no haurà tingut la informació, aquí et fiques, diguem, amb un safareig jurídic molt bèstia.
De responsabilitats total.
Clar, ara per ara sí, perquè estan al mig entre el que pot fer el cotxe i el que pot fer el conductor. En el futur segurament ja això ja no passarà, perquè el cotxe et donarà la garantia o hauria de donar-la, i el responsable, si passa alguna cosa, serà la marca. Però ja ho veurem, això ja potser és parlar massa per parlar.
Sí. Això és una cosa que jo crec que encara...
Les infraestructures, les carreteres, clar,
carretera,
tot tindrà que estar preparat.
La infraestructura, és a dir... jo crec que queda... No és que quedi molt de temps a lo millor, però sí que queden moltes coses al costat perquè això tingui ser futur o ser pes. Mm. Jo crec que la història acabarà aquí, acabarà buscant una limitació, serà una de les maneres de tindre més seguretat teòricament a la via pública, ¿vale? Però després ja un gasto aquí econòmic, anem a tema d'infraestructures, jo crec que aquí...
I un canvi de mentalitat, perquè sí. Fes entendre a un senyor que no pot tenir un cotxe molt més potent de lo que ell voldria, sinó que és... serà complexa, però bueno, els grans canvis requereixen temps.
Sí, del que dieu, per quin era el tema que volia portar, hi ha hagut, en concret a França, però segurament en altres països, vehicles que per la informació que han tingut errada en autopista o en autovia han fet frenades d'emergència sense raó, provocant accident perquè la persona que venia darrere no ha entès que, doncs, o no ha respectat prou la distància. No tinc constància que hagi hagut ni morts ni ferits molt greus, però clar, dius, ostres, jo faig confiança en un vehicle que m'ha costat uns diners, que té tota una tecnologia, i arriba un moment que no assimila la informació i a mi em posa en perill. Aquí, clar, és una part també que dius, ostres, dius, confies en tota una tecnologia que se't ven, i al final dius, ostres, dius, pot passar a l'inversa.
Jo crec que al final no deixa de ser tecnologia, O sigui, posar-nos la nostra vida, la tecnologia i que puguin passar aquest tipus d'errors, que no són errors suaus sinó són errors molt greus, que jo crec que al final s'haurà de mesurar bé fins a on té ells poden fer l'autonomia aquesta o ser autònoms d'aquesta enginyeria, no? I dir, puc portar una persona a Barcelona, quina fiabilitat té, quins perills puc trobar a la carretera. Jo crec que estem una miqueta amb un pas, amb una incògnita per davant important.
Del que dius, hi havia una marca que parlava i es parlava d'interconnectivitat entre els vehicles, més, com dius tu, plataformes que dius, mira, vull anar d'Andorra a Barcelona, m'avisen que obres, accident, el que fos, i em busca una ruta alternativa, serà potser el pas més a prop que tindrem per justament eliminar una certa part d'ensurts possibles per aquesta decisió que pot tenir el vehicle, diguem, per si sol, que es comuniquin entre ells la informació que assimilen.
Jo crec que això les marques perquè es posin d'acord, que hi hagi una que sigui complex de poder comunicar-se entre ells, jo no ho veig. Si moltes vegades... Us posaré un exemple fàcil de l'any 2003, cadascú tenia el seu connector de màquina de diagnosi independent, fins a que la Unió Europea va dir no, a partir d'ara s'ha de fer un ISO, un connector, tal, no sé què, no sé quant. Per poder arribar aquí van passar molts anys, molts anys. Ara imagina't fer una interconnexió entre vehicle de diferents marques. O sigui, jo aquí a lo millor hi haurà molta informació que es podran treure un dels altres també, no només la intercomunicació, sinó jo no ho veig ara avui per avui.
Aquí per al sarau que hi ha d'intercomunicació també aniria bé per la mobilitat, perquè nosaltres aquí al país tenim la mobilitat que tenim, això també s'agrairia.
Sí, perquè la interconnexió entre els cotxes per saber, per geolocalitzar-se entre ells, per exemple, és un dels punts més importants a nivell de seguretat, perquè si el cotxe que va circulant té controlat tots els cotxes de l'entorn, la velocitat que porten, per on venen, les possibilitats d'accidents són molt menys. El problema està en el que deia el Víctor, i que és una mica així, però potser perquè ens agafa tots com a verd amb aquest tema, i és la fiabilitat d'aquestes infraestructures.
Jo deia això perquè...
I la confiança, saps?, en que això funcionarà.
Nosaltres, al país, obres, carrers que es tallen, el que fos, dius, arribes en un moment que et dius, caram, si ho hagués tingut l'avís, perquè el cotxe ha tingut la informació, m'estalvio aquests 10 minuts d'embús aquí, en qualsevol parròquia del país, i més en les centrals, que dius, caram, dius, està en el segle XXI la tecnologia que tenim i encara, doncs, per dir una manera, pringuem tontament perquè justament no tenim la informació que ens arriba.
Sí, absolutament, i això sí que existeix. Hi ha sistemes que quan llegues al cotxe i li dius que vols anar a tal lloc, ja t'avisa, calcula la ruta, però et diu, hòstia, la ruta més evident no, perquè hi ha precisament un tall per un escape d'aigua. Llavors et proposo desviar-te. Aquí a Andorra és veritat que cada dos per tres, i no és per res, però sí que és veritat que tenim obres per tot arreu i molt més trànsit, i això seria fantàstic. Però no he pogut, jo personalment no he tingut cap cotxe que em pugui donar aquesta informació. No sé si aquí funciona.
Potser no funciona, potser és un pas que tenim a fer aquí al país per donar aquesta informació, perquè entre els locals, per dir-ho així, més els residents que venen, que si un canvi, diguem, de circulació per un carrer, jo aquest dematí he descobert que, diguem, a Can Rodes la sortida ara es fa per on es feia l'entrada quan anaves cap al Liceu. Dius,
sí.
Clar, dius, ostres, dius, això ha canviat en pocs dies, suposo que Comú ha avisat, però clar, dius, tu ets forà, vens dos vegades a Andorra, estàs acostumat aquí, passes, no et dones compte i tal, o et fiques en un carrer de direcció prohibida, perquè la senyalització no estàs atent, si el cotxe t'informa, pots evitar un ensurt, perquè si surt algú
ja
tens el lío. Aleshores, clar, dius, clar, entre l'abast de tecnologia que podem tenir posat, diguem, a la facilitat de la ciutadania i de l'usuari, dius, tenim un salt, per dir d'una manera, encara que no s'ha compensat.
Sí, i en un país tan petit, que és fàcilment escanejable cada matí, si s'ha de fer una obra, una intervenció, ni que sigui d'urgència, es pot comunicar. Jo a vegades em queixo d'això, que em trobo obres que ha passat, que ha rebentat una canonada i han tingut que parar, però les xarxes socials és molt fàcil comunicar-ho a través de mobilitat, i Andorra és molt petita, és a dir, tindria que ser molt més fàcil i molt més àgil, i jo personalment crec que no ho és, eh? A vegades et trobes els imprevistos de cop.
Això és un pas més, un deure pendent, potser?
Jo crec que el país és molt petit per tindre jo, i estic d'acord amb vosaltres, però jo ho dic per superfície. Jo crec que Andorra és un país molt petit per tindre un tipus d'aplicació d'aquest nivell. Barcelona ho té.
No, i a les xarxes, Madrid, per exemple, a través de les xarxes, mobilitat, penja a Instagram, ja
sí.
Twitter i a Facebook, i ja tens a tothom informat, perquè tothom està pendent d'aquestes xarxes.
Si és un tema d'informació, t'ho compro ara mateix. Però si és un tema de digitalització, com pot ser una aplicació, fem-nos una altra pregunta. Una persona que agafa el vehicle d'avui, quants quilòmetres aproximat de mitja per poder arribar a la seva feina? Estem fent 3, 4, 5 quilòmetres?
Sí, no, això és...
Clar, en 3, 4, 5 quilòmetres anem a un d'aquests que fa aplicacions i li diem, no, mira, és que ens has de fer una aplicació pel nostre país, que jo surto de casa meva, faré 5, 6 quilòmetres com a molt per poder anar a la feina, i vull saber en aquests 5, 6 quilòmetres quina serà la ruta millor. Jo crec que aquí, bueno, no ho veig viable. Jo no ho veuria viable. Ara, una altra cosa és el tema aplicació, i una altra cosa és el tema que tu comentes, Marc, que si ho trobo bé, és el tema de redes socials. No? Pues, jo què sé, el carrer tal ha tingut un problema i tindré una previsió per la gent que va passar per aquell carrer, pues, tindre una altra alternativa i no fer l'embús, etc. Sí que ho miraria.
Però pensa que és, per exemple, Volvo, per exemple, que té que està casada amb Microsoft i que té els Google Maps i tot barrejat i tot treballant al voltant de Google Maps. Google Maps és fàcilment comunicable, és a dir, si tens una avaria al carrer, l'envies i ells de seguida la marquen i tu al entrar al mapeig del cotxe et marcaràs, a dir, és complicat i no és complicat, és qüestió de posar-s'hi, però bàsicament tots utilitzem els mateixos mapes, tots els cotxes utilitzen els mateixos mapes, sigui Street View, sigui Google Maps, sigui...
Per el que dius de Google Maps, que és una miqueta el líder, per dir-ho de manera, el Ferran Goya, convidat que tinc, deia, doncs, per la xarxa de transport públic, si tu fas la pregunta, vull anar d'Escaldes a Ordino o tal, no hi ha connexió, o sigui, no coneix Google les nostres línies de bus i no tens informació. Aleshores dius, nassos, si hi ha per al transport públic no arribem a això, dius, clar, per la xarxa viària encara més útil seria, dius, caram, dius, el govern està fent esforços per digitalitzar les empreses i per tal, dius, fem aquest pas més per la ciutadania, per als turistes, que tenim quasi 10 milions de visitants cada any.
Uh-huh. Per això dic que no és tant que no hi hagi la plataforma, perquè hi és, Google Maps existeix, i la manera de comunicar amb ells també, però s'ha de crear aquest vincle del país, no sé qui, amb Google Maps i poder tenir aquests inputs d'informació i treballar-hi, i estar treballant-hi constantment. Però amb això vull dir que existeix. És simplement la falta de connexió i de comunicació entre plataforma i país.
Tenim de trobar l'endoll adequat, no?
Sí. Si no... Jo crec que sí. La combinació perfecta.
No tenim potser el mateix endoll i per això no passa d'informació d'un cantó a l'altre.
O que som una miqueta més petits que els altres, jo, al final. Jo crec que és un tema de superfície.
Podria ser. Bueno, ja... tema... Sí, superfície, però... Clar, per volum, com deia abans, tenim quasi 10 milions de visitants cada any.
Sí,
dius,
no. Clar, tenim un gran volum.
Tenim un gran volum. Aleshores, som petits, sí, per mida.
Per mida, per
volum, dius, tenim un cert volum. Aleshores, sí. És una miqueta contradictori la relació causa-efecte, per dir-ho així.
Sí, està clar. Lo que passa, és lo que li deia abans al Marc. O sigui, jo estic d'acord amb certes coses... El que passa que jo crec que hi ha certes aplicacions que a la que veguis et diran, bueno, quilòmetre quadrat, quant sou? Però clar, si ho mires per el tipus de volum, que Andorra sempre s'ha tingut que mirar, no si són petits o no, sinó la quantia de volum que tenim, llavors les coses canvien.
De fet, si som una mica francs, potser que abans d'arribar a aquests passos tan, diguem-ne, futuristes, entre cometes, haurien de complir amb coses molt més bàsiques, com per exemple asfaltar les coses ben asfaltades. Si el carrer Bonaventura, Armengol, el Consell d'Europa, que l'han rebentat per 26 jocs diferents amb el tema aquest de les obres,
de les canyeries, sí.
I han anat fotent pedaços, en lloc de, hem acabat, doncs ara el quitarem tot el carrer i passes per allà que quasi has d'anar amb un 4x4 per anar bé, perquè tots són bonys per tot arreu. O sigui, si no arribem a fer ni a sincronitzar coses tan bàsiques com és reasfaltar un carrer en el que has intervingut en diferents punts, potser, si no arribem a això, parlar de l'altre és parlar de fantasia.
Sobretot que es va reasfaltar fa dies, així, i la previsió d'extensió de la xarxa estava prevista. Sí, dius, fem tot una sincronització de serveis perquè el cost també sigui menor, perquè si tens cobrir, tancar, obrir, tancar, dius... Obre tot, fes-ho tot, tanco i no en parlem més.
Jo estic segur que tots els que ens estan escoltant el tema de Bonaventura Armengol és que clama el cel, és espectacular.
Sí, és cert que dius a nivell de parxes...
I no han acabat.
Bueno, en falten alguns encara. Anirem a publicitat i tornem a trobar el Víctor Iluera i el Marc Zorzano amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Si per tu un bullrun no és una cursa de braus, també som el teu banc. Arriba Crypto Wallet de Creant, el nou servei de compravenda i custòdia d'actius digitals per invertir amb la facilitat, la confiança i l'expertise del teu banc. Crypto Wallet és 100% digital i està operatiu des de la teva banca online de Creant. A més, la transferència d'entrada de criptomonedes és gratuïta. Perquè ara, si ets criptoinversor o criptoinversora, també som el teu banc. Creant.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Marc Zorzano i el Víctor Iruela. Parlàvem, doncs, a Bonaventura Armengol, tota la zona, diguem, cèntrica d'Andorra, que d'aquí uns dies, doncs, serà encara més dintre del rovell de l'ou, s'apropa la Fira d'Andorra, esdeveniment, doncs, diria, molt important de l'any per al sector d'automòbil, Marc.
Sí, bueno, per tots els sectors, però sí, el sector d'automòbil és el...
Té una carpa
gran.
És
un punt de trobada important i bueno, amb ganes tenim ja de que arribi.
És cert que molta gent, i per hàbit, dius, no, si canvio de cotxe, m'espero la fira, per dir-ho així.
Bueno, sí, perquè allà, pues, vulguis que no és un aparador molt gran, que no té tot el que podria tenir, però sí que és un punt de trobada, d'intercanvi, de parlar, de veure, i és una referència, és una referència.
Va haver intents de fer fires separades per al sector de l'automòbil, fora de la Fira d'Andorra, no va... N'hi ha una que es fa, doncs, per al mercat de l'ocasió, a Sant Julià, que ha agafat embranzida, però per al sector del nou també costa potser capitalitzar tot per un cap de setmana al mateix lloc. Evidentment tens que tenir l'espai adequat també per poder fer-ho, i doncs que els visitants, doncs, també els resta espai de pàrquing. O sigui, el problema és l'espai, potser.
Sí, potser sí que és l'espai, però també s'ha creat, és un clàssic de la Fira d'Andorra, és un valor afegit que aporta el tema dels cotxes, i tothom s'ha acostumat a que sigui així. Que podia anar per separat, sí, però no necessàriament. El dia que es trobi potser un espai adequat i es pugui tenir una infraestructura com demana, pues, potser se separa, però no és un tema de separar-se o no separar-se, sinó és un tema de completitat. La fira de sempre ha sigut així i té aquest valor afegit dels cotxes, i són sectors que s'ajuden i en conjunt, pues, queda molt bé.
Tu, a nivell del portal i de la revista, que més d'una vegada m'has dit, no, és que a la gent li agrada la revista, li agrada el paper, veure, el portal també, doncs, té moltes consultes, evidentment, per la fira és un esdeveniment clau de l'any, el volum també de consultes augmenta en aquesta temporada a nivell del portal, per exemple?
Sí, sí, no significativament, però sí que augmenta. El portal, de fet, cada cop té més embranzida. Són productes molt diferents. La revista és més de punt d'impàs, que te la trobes, te la mires i et genera un desig de compra. El portal potser és una recerca més premeditada, és a dir, tens al cap algú sobre un cotxe i vols entrar al portal per buscar. La revista te la trobes i et convida. Són productes diferents. Però sí que per la fira, suposo que, sobretot a partir del primer dia de fira, llavors van a xafardejar, aviam, pues, cotxes equivalents al cap vist nou, aviam que hi ha potser de seminou o d'ocasió, o si et saps, i així escanejar una miqueta aquell tipus de cotxe que s'han estat mirant, però no gaire més enllà.
En repercussió, forçadament, qui diu cotxe nou diu vehicle de segona mà, que recompra el concessionari o que ven el particular. Forçosament, a nivell de tallers, i a nivell de tallers saps que, doncs, tens pics d'any d'activitat, canvi de roses estiu o d'hivern, vacances, i Fira d'Andorra són potser tres dates més estratègiques, per dir-ho així, Víctor?
Sí, jo crec que la Fira d'Andorra ha ajudat tot el mercat, o sigui, el mercat tant nou com el mercat d'ocasió. O sigui, al final sí que és veritat que hi ha una Fira d'ocasió on té realment el taller, doncs, no li va malament, és un ajut més, però la Fira d'Andorra, amb el mercat nou també, perquè clar, tot aquell que es vulgui comprar un vehicle nou segurament que té un vehicle d'ocasió que vol vendre, llavors s'ha de deixar mínimes qualitats i mínimes garanties perquè aquell vehicle pugui ser venut i que funcioni bé.
Sí, perquè les dades de ventes de turismes, doncs, hi ha hagut un alça en global d'un 23% per sobre del setembre de l'any anterior. Vehicles nous també, importació també, o sigui, això és una dada, 123 cotxes d'importació, o sigui que sí.
Hi ha molt cotxe d'importació, sí.
Hi ha molt cotxe d'importació. Cert que és una miqueta també un índex econòmic de, no dir la salut financera de les famílies i de l'economia del país, però que es té una certa lectura també.
Sí, jo crec que el cotxe d'importació ha creat un altre mercat paral·lel al cotxe nou i també al cotxe d'ocasió. I hi ha molta gent que demana també per l'opció aquesta d'importar un cotxe de fora, d'on sigui. Normalment sempre es parla Alemanya, no? Però jo m'estic donant compte que ja no és solament Alemanya, hi ha gent que es mou molt i hi ha un mercat, jo crec, important.
Ja. Sí, sí que és important.
I amb els compres i ventes també, jo crec que també aquí tenen un mercat divertit.
Sí, a més han crescut, hi ha moltes empreses que es dediquen només a importar cotxes. Més sí. Enllà de les que ja coneixem, saps? Gent que de fet no té ni... Que això és una altra conversa a part, no? Que no tenen ni infraestructura, ni botiga, ni res, però tenen el servei d'importació de cotxes. I si tu mires, hi ha realment un munt d'ells.
D'això, parlant de marques, cert que ara també en la part de vehicles elèctrics hi ha un reguitzell de marques que no tenim al país, que es coneixen, que es veuen, per gent que ve de visita al país. Aquests... el que dèiem abans, no són petits, però també segurament hi haurà alguns que arribaran aquí al país en comptagotes d'aquestes marques, tipo ara amb el Capomoda, per exemple, BID també, o sigui que bueno, és un constructor que en parlava abans de Tesla, que ha superat Tesla en ventes.
De fet, hi ha algun BID que la gent s'ha comprat directament a Espanya o a França, i Omoda ja Eco ja està a Andorra. De fet, estan aquesta setmana acabant de muntar la botiga, el concessionari oficial, és a dir, que a poc van entrant. Sí. I n'hi ha algunes més, em sembla, al forn, que podran entrar en un futur pròxim.
Bueno, tenim primícies, o sigui, que aquí podem dir la tertúlia...
Home, tard o d'hora ens agrada dir, no, sí. És el mercat, és la realitat del mercat, el cotxe elèctric i l'híbrid, sobretot. Però l'elèctric a Europa ha pujat molt, i l'híbrid ja no cal ni dubtar-ho. I estan ahí, i vull dir que no, pues, i les tecnologies, també ho hem parlat moltes vegades, van millorant, i les autonomies, els temps de recàrrega, i no hi ha res clar encara, ho hem parlat l'any passat també, no hi ha res definit, però sí que a poc van agafant la seva quota de mercat, i la dels elèctrics i els híbrids està ahí.
Bueno, el que dius tu és una miqueta cada sabata al seu peu, per dir-ho d'una manera, o sigui, segons l'ús que tu necessitis realment del vehicle, aniràs cap a una tecnologia o una solució tecnològica que et compensi, que et convingui, per dir-ho així.
De fet, el gran què d'aquest tema no són els cotxes en si, que han evolucionat molt, són les infraestructures dels governs. És a dir, falten infraestructures encara, moltes, perquè el cotxe ja no té un problema d'autonomia ni de recarga, però el problema és on. I funcionarà, no funcionarà, i estarà a tope de gent. És a dir, aquest és el gran problema que tenen aquests tipus de propulsors encara, i són les infraestructures, sempre han estat aquest problema principalment.
Parlant d'infraestructura, és el que dèiem abans, potser per les TES també, el problema que tenim ara és a nivell d'infraestructura.
De fet, no n'hi ha, no, Víctor? Tallers especialistes en cotxe elèctric encara? Perquè requereix una història tremenda també, no?
Bah, hi ha una història de seguretat activa i passiva molt, molt, molt important. Jo, per exemple, fa ja 4 o 5 anys em vaig treure els nivells més alts d'elèctric, i jo, per exemple, a les meves empreses, si tinc que fer realment la necessitat de lo que necessito per metres de seguretat activa i passiva, de les meves infraestructures, ni una.
Perquè a més és un lloc que no és compatible, és a dir, és un lloc destinat a elèctrics i ocasionalment no pots ficar un cotxe de gasolina i treballar-hi. És una zona tancada, no?
Bueno,
és a dir, a que veure, realment has d'invertir en un espai que és per aquests cotxes. I
clar, clar, clar. No, has d'invertir un lloc, i a més no és el lloc ja en si. O sigui, fiques un vehicle elèctric i la primera... seguretat activa dura són 3 metres al voltant del vehicle, que només pot estar un tècnic i no pot entrar ningú més. Després d'aquells 3 mesos, d'aquells 3 metres són 2 metres més, que és la seguretat passiva, vale? Clar, són un vehicle i 5 metres al seu voltant.
Clar, creix un espai.
Quin espai tenim aquí per tocar un vehicle? Llavors, s'estan tocant vehicles elèctrics híbrids? No ens enganyarem, sí que s'estan tocant. Estem dintre de la legalitat de seguretat? que podria marcar Europa? No, no, no estem, però s'han de tocar, d'alguna manera s'han de tocar, nosaltres toquem. Les noves tecnologies, les noves màquines, ens hem de posar al lloc. O sigui, és que això avança a una velocitat, i és el que dèiem al principi del programa, està avançant molt ràpid i no ho estem païnt. I clar, el taller això ho pateix molt, molt. Bueno, o ho pateix o no ho pateix, eh? T'entra un vehicle elèctric, si vols ficar, que ha ficat i que fiques, i si no, passaporte. Però clar, les noves tecnologies marquen que ens hem d'anar mica en mica intentant entrar dintre d'aquesta part elèctrica.
Sí, pel que dius tu, sí, per converses que hem tingut fora de l'estudi de les dues empreses que tens, que és Tridinàmic i Garatge Víctor, us concentreu tot en una sola superfície, però clar, aquesta superfície, a Andorra tenim els metres que tinc, els locals són els que són, i a partir d'aquí, el que dius tu, aquests equips metres per a aquesta tipologia de vehicles, dius, tens que sacrificar un espai, si ho vols fer realment bé, respecte a l'espai que tens tot disponible.
Clar, clar, no, no, és que és així.
O sigui, hi ha molt poquets encara de cotxes.
Clar,
elèctrics.
O sigui, quin és, realment, quin vehicle t'entra al taller? Un elèctric, 100%? No. T'entra un híbrid. Clar, llavors ja pots jugar una miqueta, però bueno, dintre de l'híbrid també està la seva seguretat. Clar, pensem una cosa, si un elèctric o un dels nostres tècnics falla amb un elèctric, aquest ja no torna a casa seva. Sí, no hi ha segona opció. Sí, jo amb un cotxe de combustió benzina, dièsel, una combustió tèrmica, fallo, potser amb un martell el que faig és trepitjar-me un dit. Amb un cotxe elèctric falles i com falli ben fallat, sí, ha quedat rostit l'home, el tècnic ha quedat rostit. O sigui, la gravetat de tocar un cotxe elèctric i els protocols de seguretat han d'estar superclars. Si no estan superclars, millor no tocar.
Sí, aquí no pots fer aproximacions, tens no. Que estar molt segur de lo que remenes per l'intensitat de voltatge que hi ha.
Sí,
i els,
sí.
Els vols potser no és el més problema, el problemàtic és l'amperatge.
L'amperatge, bueno, sempre han dit que els vols no maten, però l'amper sí, no? Llavors, aquí està el tema, estem parlant amb alta tensió i bateries bastant comprimides.
Clar, perquè l'altre tema és que algunes marques proposen que el vehicle, segons quines hores, pugui ser font d'alimentació de la casa, per exemple, per doncs, l'il·luminat, els electrodomèstics i altres coses. Clar, és un generador, per dir-ho així, d'energia amb rodes, d'una manera.
De fet, tots porten, des d'última factura, tots porten aquest atribut com a extra. És un cotxe que pots utilitzar-lo per...
Sí, un argument més comercial de venda, sí, sí, sí. Per dir-ho així. Parlant d'arguments, que bueno, per al sector comercial que vosaltres toqueu, és important, govern pot agilitzar els tràmits vinculats al registre de vehicles, cerca, doncs, potser tots els passos, usuaris, tant empreses com potser particulars, deien que feixuc, masses... Bé, anem cap potser, el que deies tu, no? Simplificar per bé de tots.
Clar, al final, jo ho trobo bé, eh? Jo trobo que tota aquesta... que tot el que pugui simplificar a nivell de paperassa, de buscant una digitalització i tot això, al final és un bé per nosaltres, no? S'ha de saber o s'ha de saber fins a on t'arriba aquest tipus de digitalització i quins seran els passos a seguir.
Fa molts anys, que govern... parla d'agilitzar les coses, i àgils no són, encara.
Bueno, a més, també hi ha hagut un moment d'aquest any, doncs, una afluència més important potser que de costum a tràmits. Forçadament, si hi ha afluència, no has tingut la informació adequada o no t'ho has mirat prou bé, perquè l'usuari també falla, eh? O sigui, no sempre culpem, diguem, sí. El que està al taulell, però tu no t'equivoques mai, no? Per dir-ho. I a part de fer, doncs, els minuts de cua que has tingut de fer i no tens el tràmit que correspon perquè no està complet, torni i dius, ostres, si ho hagués tingut la informació adequada a la web, potser ho hauria fet millor a la base.
Sí. Hi ha una mica de tot amb aquest... Sí, sí. Sí.
Bueno, aquí potser hi ha una part de, no diria de pedagogia, però de... la paraula potser modus operandi de què és el que et fa falta? La gent no ho mira, potser prou bé, o no està prou àgil l'informació per saber que tens que fer aquests passos, Marc?
Home, una mica toreros som, això no t'ho discuteixo, és a dir, que les coses podien anar millor per part de l'administració, està clar. Que els processos podien ser realment més ràpids, també està clar, però que tots som una mica tan oques amb aquestes coses, això, discutir-ho és també absurd, és així. No ens mirem les coses, ho fem tot de bote pronto i després ens trobem amb el que ens trobem. És a dir, que tot, entre tots fem que les coses siguin lentes. Per això no creu que el govern podia fer processos més fàcils, més àgils, més simples i més ràpids, perquè repeteixo, fa molts anys que parlen de l'obertura d'un comerç serà molt més ràpida, la no sé què, serà molt més ràpid, i finalment no està sent així.
Sí, tu em comentaves, Víctor, que clar, tràmits, empresa, reformes i coses així, dius, té el seu recorregut i dius... I sort que ja estic instal·lat, per dir-ho d'una manera.
Sí, sí, no. A veure, depèn de lo que vulguis fer o actualitzar en un taller. Nosaltres, per exemple, ara hem actualitzat un taller, hem tingut que fer unes petites reformes per una millora que hem tret una secció nova i hem tingut que moure paperassa. I, bueno, no ha sigut una locura, però tampoc ha sigut una cosa tan fàcil. O sigui, al final has de moure papers amunt, avall. Jo crec que si dintre de les digitalitzacions que vol fer govern en les papers, tot això millora i pots anar avançant el dia a dia i no tindre que esperar per cada paper o cada incidència que et trobis 3 o 4 dies i tindre les coses el més ràpid possible, al final és una millora per tots.
Del que dius, si no recordo malament, en una tertúlia, l'Enric Sorribas, que tinc a vegades com convidat, deia, ostres, països, si no recordo malament era Anglaterra, dius, tu fas obertura de comerç i tens això i això i això i a presentar, però tu de moment ja pots operar, ja pots treballar, ja pots facturar, ja pots fer moltes coses i després tens un plaç per entregar-ho. Que pot haver-hi un cert retras per lo que fos administratiu, perquè obtinguis el document per acabar de completar el dossier o la carpeta, dius, perfecte, però no és fins que no tinc el document puc començar a operar. O sigui, anem una miqueta a l'enrevés.
Jo crec que quan vols començar una empresa, i parlo d'un sector que no entenc gaire bé, però per lo poc que he pogut escoltar als meus clients, que quan han volgut obrir una empresa des de zero tenen aquest inconvenient, no poden obrir fins que no tinguin els papers, etc. Hi ha un moviment i un malestar perquè els demanes, com tens això? No, encara estic esperant. Però sí que és veritat, t'he de dir, que quan l'empresa està oberta sí que pots operar mentre s'estan fent els papers. Jo crec que el problema està als inicis, no?
Sí, però això que comentaves tu, Enric, és veritat, a la majoria de països, mentre entres a tràmit tota la documentació i l'estàs preparant, ja et deixen anar. Si vols, ja pots. I això està bé. Perquè si finalment està clar que estàs fent o estàs tirant avant aquest projecte, doncs, i pots començar, doncs, endavant. Que tinguis un pla per entregar-ho, fantàstic, però que puguis començar des d'un inici, si és que pots, doncs...
Clar, la cosa és el cost de començar a operar, de facturar, i després, evidentment, si la cosa és legítima, molt bé, després si tu la vols fer mal i feta, la sanció té que ser també, diguem, exemplar, però la lògica que, si és el que deia la ministra Marçol, no? Fer-ho més fàcil, fer-ho més àgil, ostres, anem cap a aquest pas... Si realment volem, doncs, agilitzar les coses.
Serà fantàstic.
Veurem. Una cosa que estan fent net, la part de les Buigues, davant de la policia, hi ha vehicles que fa molts anys que estan allà, s'estan retirant. És una parcel·la constructible, o sigui que ja podem intuir el que pot passar, però dius, ostres, dius, també a nivell de contaminació, reciclatge, el que ha estat allà parat anys, dius, quina repercussió ho haurà pogut tenir o no a sobre el medi ambient, també.
Passo palabra.
Bueno, tu el tema de reciclatge, a nivell de taller, i els olis, i...
No, que ens ho diguin. Que ens ho diguin.
Són fòssils,
que
són cotxes fòssils. I n'hi ha, no, que n'hi ha de xulos, eh?
Jo crec que s'ha esperat massa, no? O sigui, al final, jo crec que al final tot això és una cosa de judicial, perquè si els cotxes estan allà és un tema judicial, la justícia va a la velocitat que va, és una altra història que s'ha d'agafar una miqueta per les mans, però clar, els vehicles van perdent allà el seu valor hi ha vehicles que segurament que ja són històrics, i clar, ha sigut un problema. Jo crec que ara és un problema de gestionar els residus, però Andorra jo crec que està bastant ben preparat per aquest tema, però tot el temps que ha estat allà el vehicle, ja jo he tingut una contaminació de la que sigui, visual, ja només fico una contaminació visual. Clar, no fa maco, no fa maco. Llavors, pel tema residual, jo crec que no hi haurà problema, el país ho trauran bé. El que passa és que sí que és veritat que jo crec que tant de temps allà no
cal arribar a un punt tan extrem,
no
de tants anys, i ara, perquè és una zona constructible, bàsicament, ara fan nosa. Llavors, ara anem a espavilar-nos amb aquests cotxes.
Sí. Sabem el rerefons que pot haver-hi, per dir-ho així. Una cosa que no ha sigut de rerefons, i tant l'un com l'altre ho heu tingut que veure i escoltar, la policia ha fet una campanya de soroll per a vehicles amb sancions. Dius, alguns ja era hora, potser. Tu has tingut de veure també, Víctor, que dius, i tu, Marc, dius, ostres, que passa algun, dius... Déu-n'hi-do, l'escàndol.
Jo li deixo primer la paraula al Marc.
Jo agafaria com ho diré la trucada, però bueno, ja que abans he passat paraula, entraré i et diré que sí. Jo personalment, mira que tots hem sigut joves i tots hem volgut tenir cotxes fardons, però clama, és espectacular. Hi ha algun... Que aquest any ha sigut menys, bastant menys que d'altres estius, perquè és a l'estiu que reneixen tots aquest perfil de conductors, però hi ha cotxes que és algo espectacular. I jo trobo fantàstic aquesta campanya, perquè a més diu, és un tema d'acceleració, o sigui, que és quan, és a dir, és molt conscient el conductor del que fa, i trobo fantàstic que s'hagi pres aquesta acció.
Sí, perquè a més, sempre diguem, quan diuen campanya de soroll, es designa una miqueta el motorista com el rebel, com la pel·lícula Easy Rider dels anys 70, no? el cavaller modern i que és el rebel de la societat. Dius, doncs no forçament, no?
A veure, jo em vaig a posicionar a la part que em pertoca. Jo crec que està bé, que s'havia de regularitzar i ja fa temps. És una cosa que, al final, és una cosa que molesta la gent.
Molesta infinitament.
Grans per la seva audició, i sobretot nens petits, que encara tenen l'audició encara més fina. O sigui, que vagi un cotxe al costat amb un soroll i que quan aixequi peu fan els retards aquests, el pam, 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 famós, això per una persona gran que pateixi del cor, el susto és impressionant, però per un nen, que jo al final el gran ja és gran, vale, i l'hem de cuidar, però un nen, o sigui, ja li estàs, ja surt iniciat de jo quan sigui gran, jo ja sé el que vull fer soroll, però clar, jo crec que s'havia de normalitzar, estic bé i crec que positiu que s'havia de fer, les sancions han d'estar. I el que vulgui fer soroll, escolta, hi ha circuits molt a prop d'aquí que poden fer el que vulguin.
Que estem en una ciutat, s'ha de tenir respecte per ciutadà.
Sí, el descans nocturn...
Jo visc a l'Avinguda de Tarragona i t'asseguro que és espectacular, però és que jo a vegades em poso un pell i dic, a mi em faria molta vergonya fer això. O sigui, no sé exactament quin perfil de persona li encaixa i li agrada tant fer això. Vull dir, ves, si fas per la carretera i fas, però enmig d'un carrer ple de gent que veus que molestes i que... i t'és igual, vull dir, no sé, dime de què presumes i te diré de lo que careces.
És un tema d'ego, per dir-ho així, potser. Sí, pot ser un llarg debat de psicologia aquest d'aquí.
Jo crec que sí,
Marc Zalzano, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a tu, com sempre.
Un plaer tenir-te aquí. Víctor Iruela, merci per la teva presència.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé l'instal·lació. Sí. Encara estàs en el tema, suposo.
Sí, encara estem amb el projecte, o sigui, bueno. Imagina't. Però mica en mica.
A poc a poc i bona lletra.
Les coses bones porten temps.
Exacte.
I aquesta sembla molt bona.
Molt bé, nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia. Amb Enric Font Bernat.